L'estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and night.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Seguidament, el POU, un espai que posa en valor la recerca i el coneixement científic.
Continguts en xarxa.
Avui al POU ens acompanya l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, amb qui arran de la missió de l'Artemis 2 volem fer un viatge pels grans moments i també pels errors de l'exploració espacial. Molt bon dia.
Bon dia, Alba.
La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què 4 astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apollo 11 al 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
Ara ho deies, és el retorn finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apollo 17, el 1972, que és el cop que més lluny s'havia anat, el 1972, i això és el primer cop que hi tornem. I d'alguna manera és un pas obligat, perquè el que ara hi ha ho veurem tot seguit, no serà un no parar, perquè veurem moltes missions, a partir d'ara molt seguides. Els Estats Units tenen la pretensió d'arribar un altre cop a la superfície de la Lluna a començaments de l'any 2028, ja veurem si són capaços de fer-ho, mentre la Xina està amb el seu programa, que com saps l'anomeno el programa silenciós,
sí.
A diferència del nord-americà, perquè ells no fan rodes de premsa espectaculars, ni, saps, ni show, ni posada en escena, però van fent, i són molt fiables, i ells han dit que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deix molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina, i aquí, fixa-t'hi, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
I això és el Aquesta és la gran diferència, no?, entre la cursa espacial,
exacte,
de la Unió Soviètica amb els Estats Units, d'ara amb la Xina.
Aquí està. Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no?, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
Clar, primer satèl·lit, això va ser l'octubre del 57. Això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts anys, sobretot al començament.
Com es vivia en aquell moment aquestes missions, que d'alguna manera eren com molt extremes i també molt envoltades de secretisme, no? També sí. Per al context històric de la Guerra Freda.
Sí, tenien espies a banda i banda, però la veritat és que l'epifeven bastant, Els nord-americans, ja dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte espacial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia ni el moment ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i en cas necessari podrà atacar des de l'espai. I aquesta era una mica, una mica no, era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia, bueno, ja que enviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem aparells científics. Estic fent una mica de... Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant...
Simplificació, ell,
Però bàsicament el que impulsava aquells moments era... l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves quan preparàvem aquest espai que hi havia haver moltes anècdotes que l'envolten.
És xulíssim. Tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant i, a més, a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans, que vivien, conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life, i eren personalitats,
estrelles. No?
Aquí eren ocults, gent molt humil, molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer busquen, els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida. Necessiten poc pes. No?
Poc espai per anar dins
de les naus.
Són
pilots de combat, que són gent acostumats, doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar, tot és automàtic. De fet, no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de 3 xifres, un codi secret de 3 xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, 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 que es posin aguitós, posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre.
És una missió suïcida, gairebé.
Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de la URSS. I uns dies abans, no sé si la nit, fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen. S'hi neguen i finalment sembla que no ho posen. Clar, sabem el que...
No
sabem exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llencen paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau.
Clar, l'exploració espacial, malauradament, ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, i en algunes ocasions s'ha pagat en vides humanes. Sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apolo 1, on es van perdre la vida de 3 astronautes. Què va passar? Com es feien les coses? Que crec que ara han canviat molt, no?, aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67? I no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apolo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament. I, de fet, el coet era buit de combustible. No hi havia combustible. I ells, 3 astronautes famosos, 2 havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, tots els cossos es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet. No recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
Són colpidors.
Molt colpidores, aquestes veus. I això deix molt tocat. És Apolo 1, fixa't, és el començament del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deix molt tocats a la NASA. Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer, és el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I, de fet, els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer. O sigui, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967, els soviètics tenen el primer mort. És Viktor Komarov, Soyuz 1. Apollo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant. Morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra Terra. La diferència: mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. Així com els nord-americans diran, hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. És un fracàs, mor una persona, Viktor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern, tampoc, de dir, és veritat, ens hem equivocat.
No se'n toma el mea culpa.
Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans.
Ara deia Soyuz 11, justament, l'Apollo 11, és la que arriba a la Lluna, amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong, és un petit pas per l'home, però un gran salt per la humanitat. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, eren persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
Sí.
Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans, la NASA comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, crea... s'emprenya molt Aldrin,
clar,
no ho accepta
que...
inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un ex militar de rang, mourà, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
Excuses barates,
excuses,
no?
Barates, que es sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la personalitat d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys... Era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i així és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o com a més ha marcat no és la que és d'Apollo 11, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apollo 13.
Sí, per mi és la missió més èpica, per mi, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70, s'ha anat a la Lluna en l'Apollo 11 i 12, de manera que és, toca-la un altre cop, Sam. Saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna
ja
és rutina.
Fet.
Sí, i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden a penes sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys. Ho tenen tot documentat. Allà no es pot tocar res. I els hi cau la missió. De sobte, els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu, espera't, senyor president, espera't,
que tingues esperança,
retornarem,
no?,
aquestes persones en vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. I un ara diu, van tenir molta sort. No, eren els millors dels millors. I clar, i ara els hi arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar, perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna...
És feina,
que
s'ha treballat.
Que guanya i estàs allà en el moment en què això passa.
I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia...
Lamentablement.
i tot això ens porta fins ara.
Ai, molts errors també. Mira, la NASA no n'havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta. Mira, pell de gallina. I mira, ho he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo, però n'hi ha molts. De
com
aquell de vegades...
cartell del 1967 l'havien tret.
Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? i anem endavant perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós, no? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
Creus que estem en un altre punt ara ja amb l'Artemis 2, que aquests errors a priori no s'haurien de tornar a cometre?
Sí, jo penso que sí. Això és el que també ens veiem, és la demostració de que anem lents. És a dir, molta gent critica que anem molt lents, però clar, anem molt lents perquè avui no volem jugar d'aquesta manera. És a dir, no volem assumir aquests riscos ni tenim cap necessitat de fer-ho. Estem provant naus que són molt més resilients, molt més segures. Això no vol dir que no hi pugui haver accidents. Recordem, l'espai
és esport de risc. El risc zero no existeix.
No, i estem parlant de l'espai. És que és un lloc agressiu. L'evolució als humans no ens ha fet per anar a l'espai. És que hem de... Mira, l'estada a l'espai, els astronautes que tenim a l'Estació Espacial Internacional, que els canviem cada 6 mesos, tenen pèrdua de massa òssea i muscular important. Quan anem a Mart, que la missió serà de més d'un any i mig, 2 anys, entre anar, estar allà i tornar, no podem encara anar-hi, però no només per tecnologia, sinó perquè hem de protegir la vida dels astronautes i segurament haurem de desenvolupar fàrmacs per lluitar contra aquesta pèrdua de massa òssea i muscular que provoca l'estada de sense pes que hi ha a l'espai. Som a les beceroles, hem d'admetre que som els tanoques de l'univers respecte a l'explosió de l'espai. Estem començant a sortir de la Terra. Per tant, poden haver accidents, poden haver, i aquesta gent són molt valents i es juguen la vida, cal dir-ho així. Però avui no anem de la manera que anàvem als anys 60 i 70, que tot valia, clar, tot valia i era córrer. No ho estem fent així.
Doncs estarem atents perquè ben aviat podrem sumar més capítols a l'exploració espacial. Esperem que siguin d'aquests positius i no amb accidents. Moltes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé, Anton. Moltes gràcies.
Continguts en xarxa. Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
Ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
I tiraria enrere el temps, ho donaria tot per reviure el sol moment del que tu i jo vam ser. L'eufòria d'aquells dies quan tot anava bé, quan tot anava bé. Com jo vam fer el que vam poder.
ets. Que passo despert, imagina't que tornes, imagina't que vens, i ho donaria tot per tornar amb tu un cop més. I tiraria enrere el temps, ho donaria tot per reviure un sol moment del que tu i jo vam ser. L'eufòria d'aquells dies quan tot anava bé. I tiraria enrere el temps, ho donaria tot per reviure un sol moment del que tu i jo vam ser. L'eufòria d'aquells dies quan tot anava bé, quan tot anava bé. Recordo aquells dies com si fos ahir, baixant a la platja pel nostre camí. Tu anaves descalça, espardenyes a la mà. Jo cantava cançons que mai vaig acabar. Potser va ser el destí, però tu vas marxar i jo segueixo aquí. Records d'aquell estiu jugant al jo mai mai, és que et trobo a faltar. I tiraria enrere el temps, del que tu i jo vam ser. L'eufòria d'aquells dies quan tot anava bé. I tiraria enrere el temps, ho donaria tot per reviure un sol moment del que tu i jo vam ser. L'eufòria d'aquells dies quan tot anava bé, quan tot anava bé.
Planeta Prat.
Aquí al Planeta Prat d'avui us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!
És la una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.